És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Molt bé, doncs, Coses de Palamós, a l'espai històric del programa És l'hora, com cada dilluns, amb en Gavi Martín. El saludem ja, Gavi. Què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal?
Doncs avui ens acompanyes per parlar d'un dels emblemes del patrimoni arquitectònic de Palamós, com és la Capella del Carme. En recordem que fa unes setmanes, i dins d'aquesta mateixa sèrie de programes, ja hi parlàvem de la capella vinculada, en aquest cas, a la història de l'hospital, sí, i a la figura de mossèn Miquel Costa. Exacte. Avui ens referirem, però, més al que ha significat, doncs, al llarg de la història, aquest edifici, la seva arquitectura, i també parlant una miqueta dels seus usos futurs, no?
Sí, home, de fet és un edifici emblemàtic del barri vell. Pensa que, al cap i a la fi, després de l'església parroquial, un edifici així religiós o, diguem, de caràcter més públic o més obert, és el segon edifici més antic del barri vell.
Segon edifici més antic,
sí, sense
del barri vell i de Palamós.
Sense apuntar cases particulars, sí, perquè encara quan tenien cases que tenen les llindes amb dates del 1580 i alguns, al final del segle XVI, però, diguem, un edifici així públic d'aquesta envergadura és segurament el segon, tampoc comptant els retalls que tenim a dalt del parc dels Agustins, són petits fragments d'altres edificis, però sí, de fet va ser un edifici important i que està relacionat amb la construcció de l'hospital al segle XVIII i que jugava un paper important. Per tant, avui mirem de parlar, a veure, parlar una mica sobre l'entrellat d'aquest edifici, la seva arquitectura, com era el seu interior, quin paper hi jugava, si et sembla.
Molt bé, doncs comencem pel principi, com sol ser lògic en aquest cas. Parlem una miqueta dels orígens, del per què es va construir aquest edifici.
Sí, mira, hi ha gent fins i tot que em deia si preguntava si mossèn Miquel Costa s'hi va enterrar allò, no? Primer triem aquesta idea del cap de la gent, perquè de fet la sepultura de mossèn Miquel Costa, que va fer el 1761, recordem, va fer un testament molt ben redactat, tot deixava tot molt ben estipulat com havia de ser la construcció de l'hospital i de la Capella del Carme. Vull dir, és un testament realment pels historiadors complert i ric.
Recordem que van ser obres pòstumes.
Sí, va ser per això dèiem un testament, ho va deixar tot ben escrit com volia ser un cop la seva mort. La construcció tant del nou hospital de Palamós com de la capella i de la seva arquitectura, vull dir, va deixar també uns paràmetres molt ben marcats. Bueno, doncs hi ha molta gent que em pregunta, escolta, i si va enterrar amb mossèn Miquel Costa allà? Doncs no s'hi va enterrar pas. Ell va escollir com a sepultura l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, perquè abans de la seva mort recordem que ell era domer de l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, tot i ser palamosí. I allà s'hi va enterrar perquè ja hi havia a la capella de Sant Miquel i Sant Bartomeu de l'església, ja hi eren enterrats el seu pare Antoni Costa i el seu germà Antoni Costa també, i per tant ell, bueno, va voler ser enterrat juntament amb la seva família. Però bé, fent ja un petit salt i com explicat això, de fet, ell va deixar uns diners assignats per la construcció de la Capella del Carme, no? I de l'hospital, lògicament. Recordem que l'hospital no va ser de nova construcció, sinó simplement el que va fer va ser juntar un parell de cases que ella tenia en allà, es va rehabilitar perquè fossin hospital. Però aquest hospital necessitava una capella, i perquè, lògicament, en aquella època l'hospital no només donava un servei mèdic, sinó que també es considerava que havia de donar un servei espiritual als malalts. I ell va donar una sèrie de diners perquè es construís una capella adossada en aquestes dues cases que hi havia, justament ocupant l'espai d'un hort que hi havia just en el lloc on actualment hi ha la capella, en aquella cantonada. Bueno, doncs amb aquests diners doncs van enviar la súplica al vicari general, en Domingo d'en Berenguer, i al cap de poc temps va començar la construcció. De fet, el 15 de juny de 1768 es va donar autorització de les obres i res, un mes després, el 10 de juliol d'aquest 1768, van col·locar la primera pedra. La primera pedra que la van col·locar a la part posterior de l'absis. Recordem que allò abans era un hort, es veu que era un hort així tancat, clos, que hi havia fins i tot una creu de fusta, diuen, i allà s'hi va congregar, bueno, gairebé mig poble.
Gavi, però en comparació a la gran quantitat de volum de diners que hi havia en el testament de mossèn Miquel Costa, el que es va destinar a la construcció de la capella va ser una quantitat relativament petita, no? Per què?
Mira, això té una explicació molt senzilla. En aquella època, construir una capella tan a prop d'una església parroquial, on hi havia tota una comunitat de preveres realment poderosa, requeria diners. I, per tant, el testament de mossèn Miquel Costa, realment sí, hi havia molts diners. Hi havia, aquest senyor tenia, havia fet una gran fortuna al Perú, recordem. I el que passa que els diners que es van destinar a l'hospital i a la capella, en comparació amb tot el volum de diners que hi havia d'aquest testament, van ser pocs, i això sobta. Però si realment llegim el testament, ens donarem compte per què. El que volia mossèn Costa era, primer, construir una capella molt a prop de la parroquial, i per fer-ho, per no tenir enfadats a la comunitat parroquial, els havia de gratificar. I realment els va gratificar, i ben gratificats. Si no, ara veurem, a través de les fundacions, que se'n deia en aquella època, era, bueno, una mena de donatiu bastant generós que es feia a la comunitat de preveres, perquè al llarg dels anys anessin fent misses en honor a qui fos, segons el testamentari, el que sol·licitava el testamentari, a canvi d'una quantitat de diners, no? I l'únic que havia de fer la comunitat de preveres era anar repetint temporalment aquelles misses que se li havien encarregat a canvi de rebre un estipendi bastant important.
El que dius, se'n devien fer moltes, no, de misses, no?
Moltíssimes. I a més, mossèn Miquel Costa tenia una obsessió terrible amb guarir o rescatar les ànimes del purgatori. Per tant, gairebé totes les fundacions que va fer per contentar la comunitat de preveres perquè li deixessin fer la capella, tot i que la capella també va estar sota l'auspici de la comunitat de preveres, vull dir que no va ser una cosa com el convent, que realment s'hi van enfrontar per construir el nou convent tan a prop també de la parroquial, no? Perquè això volia dir robar feligresos, en certa manera. Bueno, eren disputes entre religiosos de l'època, no? Però el que va fer va ser una quantitat de fundacions terrible, en la qual s'hi va gastar molts diners, terriblement, si la comparem amb el que va construir, amb el que va costar construir la capella de l'hospital. Mira, farem un repassat així per sort, només perquè vegis la diners que s'hi va gastar. Mira, primer va encarregar una missa resada a les ànimes del purgatori, que la s'havien de fer tots els dies festius a les 12 del migdia. S'iniciava amb un toc de campanes i després s'havia de celebrar a l'església de Santa Maria, mentre no fos construïda la nova capella de l'hospital, perquè a ell li interessava, un cop construïda la capella de l'hospital, doncs que tingués vida, que realment la gent hi anés a la capella com anava la parroquial. Després també, al cap de poc temps, també va pagar tot un numenari d'ànimes, va ser una missa a l'església parroquial per les ànimes del purgatori, perquè una altra vegada els vius preguessin per aquells que havien quedat atrapats en el purgatori. Veus aquí aquesta obsessió. De totes maneres, això del novenari d'ànimes i aquest costum per pregar per les ànimes ja era un costum habitual a Catalunya. Es feia sempre una rogativa cap al novembre per les ànimes del purgatori, que començava normalment el dia de difunts i es perllongava 9 dies, d'aquí que el nom aquest del novenari. En aquesta època, els temples realment es guarnien amb monuments. Monuments, posaven flors a l'altar major i posaven fins i tot una mena de túmuls enmig de l'església, vull dir, era tot molt lluït. Fins i tot feien pintar tot un llenç, imagina't un gran llenç que cobria l'altar major, amb pintures de referents a les ànimes del purgatori. I pintaven generalment monarques, clergues rics, pobres, envoltats del foc ardent del purgatori, d'esquelets, imagina't lo tètric que devia semblar tot allò a la llum de les espelmes de l'època. I sembla ser que el 1774, no sabem si arrel d'aquests diners que va deixar mossèn Miquel Costa, però van encarregar un gran novenari d'ànimes, aquest pintat, Josep Mirabuelo, que era fins i tot deixeble dels famosos pintors Tramulles. Després encara trobem més pies fundacions per redimir ànimes del purgatori, també l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, i fins i tot una altra fundació, aquesta sí ja no era de les ànimes del purgatori, però és l'excepció de totes aquestes fundacions, a Nostra Senyora de l'O, no? La coneguda aquella Maria de l'O, bendita tu eres, teniéndolo tú, no? Que molta gent diu, per què? A vegades et pregunten, de què ve això de Maria de l'O, no? Que és un nom una mica curiós. És una festivitat que es feia el 18 de desembre, i això ve donat perquè durant la celebració de l'ofici religiós, aquesta Maria de l'O, doncs el cor acabava normalment l'ofici amb una O sostinguda molt llarga, i després popularment va quedar el nom aquest de Maria de l'O. És a dir, tots aquests diners van anar directament a la comunitat de preveres, fins i tot per fer processons, perquè fessin també una processó instituïda a la Verge del Carme, perquè la traguessin en processó, poder també segurament relligant amb la processó que fan també avui les barques, no? Però ja mossèn Miquel Costa ja va donar diners per això, no? Perquè la traguessin, perquè aquesta imatge havia d'estar dintre la capella del Carme, i la traguessin pel poble a voltar en determinat, bueno, el dia de la Verge del Carme també, eh? Mm. Per tant, com pots veure, tots aquests diners que havien d'anar per un major lluïment de la capella del Carme, perquè realment amb el que hi havia el testament podia haver estat una obra mestra gairebé, perquè hi havia diners per fer-ho, doncs van quedar amb una part molt reduïda i unes poques rendes i unes poques terres que servien llavors per mantenir l'hospital. Però això va fer que molts dels materials que s'haguessin d'emparar pel seu lluïment doncs fossin més pobres del que realment es pensava. No es van utilitzar marbres, no es van utilitzar alabastre, no es van utilitzar altres materials que haguessin realment fet una capella d'aquelles mestres, d'aquelles maques del barroc.
Molt bé, doncs agafant el fil d'això que dius, havíem situat abans la data de col·locació de la primera pedra del temple.
Sí.
I havies dit doncs que mossèn Miquel Costa en el seu testament, doncs, en aquest testament tan exhaustiu, havia deixat dit exactament com havia de ser. Agafant el fil del tema aquest dels diners, que era una partida relativament petita, era una arquitectura austera la de la capella del Carme?
Sí, en certa manera sí, i aquest va ser el problema precisament el problema econòmic, no? Aquestes retallades degut a la necessitat de gratificar la comunitat de preveres, doncs va produir que doncs no agafessin un gran arquitecte, i de fet va ser un mestre de cases que es deia Miquel Bassart, que era Sant Feliu de Guíxols, que de fet just en aquell moment, abans de començar la capella del Carme, havia acabat també una obra aquí a Palamós, però important, que és la capella Fonda, la capella del Sant Crist, és una obra seva, i llavors van creure que seria convenient doncs ja que es quedés aquí i que continués les obres a la capella del Carme, i amb un cost de 930 lliures, només compara-ho amb les 2.700 lliures que es va gastar amb els diners que va donar la comunitat de preveres, més 900 que va donar a la comunitat de Torroella de Montgrí, de Sant Genís, compara els diners que es va destinar a la capella del Carme amb tot això que es va gastar. Estem parlant prop de 4.000 lliures per 900 que va costar la capella. Bueno, en qualsevol cas, doncs aquesta limitació pressupostària va fer doncs que la capella de l'hospital doncs fos d'un barroc tardà, així, però molt auster, no? Diguem, bàsicament les cantonades són les que tenen la pedra tallada, però si t'hi fixes, tota la part del mur està feta amb pedra de diferent mida, una mica, perquè els murs també havien de ser arrebossats, avui en dia els veiem nets, però en aquella època eren arrebossats i es tapava, per tant, ja anava bé per fer l'edifici, no? Sembla ser que hi havia una planta dibuixada que possiblement es va guardar durant un temps a l'arxiu del castell de Calonge, perquè recordem que pertanyia al duc de Cesa, el qual indica que potser el duc de Cesa, el comte de Palamós, va contribuir, en certa manera, a la seva construcció amb alguna donació, perquè ja s'ha conservat el dibuix de la façana, precisament de la capella del Carme, i això fa pensar que segurament el comte de Palamós devia fer alguna visura o devia donar un vistiplau per poder donar diners per l'acabament de la façana, segurament, com va succeir, de fet així va ser, que va donar diners per la construcció de l'església Nostra Senyora de Gràcia quan els frares agustins van fer el convent unes passes més amunt, de fet.
Repassem els elements arquitectònics més destacats que presenta la capella del Carme, Gavi.
Sí, de fet, és d'una sola nau, amb capelles laterals, i sobte veure com les dues capelles laterals a l'esquerra doncs desapareixen, queden esbiaixades. Això té una explicació. Recordem que la capella es va encaixar en un hort i ja hi havia unes cases preexistents, i un de les premisses del testament de mossèn Miquel Costa és que la capella estigués connectada directament amb les sales on hi havia els malalts perquè poguessin anar directament a fer serveis espirituals. Aquesta necessitat va fer que les dues capelles primeres de mà esquerra, mirant cap a l'altar, doncs desapareguessin, perquè era el lloc on hi havia encaixada l'hospital i les cases paret per paret. La part interior està sostinguda amb voltes de, bueno, estava sostinguda, perquè ara amb la reforma ho han tret, amb voltes de rajola, i tots els murs estaven arrebossats. Sorprèn veure que el terreny on es construeix és bastant pronunciat, fa com una baixada, el qual explica que a la part esquerra de l'edifici, la que dona la placeta, hi hagi uns contraforts molt més grans. A la part interior, el més destacat era el cambril, no? Al final del tall hi ha un petit cambril a dalt damunt, estava sostingut amb una petita cúpula, amb unes petites motllures decorades molt fines, bastant maco, que és on hi havia la imatge titular, la imatge aquella de finals del 17, principi del 18, aquella escultura que en el seu moment va donar mossèn Miquel Costa i que avui en dia es conserva i que segurament quan s'obri la capella, almenys que jo sàpiga, la intenció és poder-la posar perquè la gent pugui veure, perquè és una obra barroca bastant destacada i bastant vella, i sobretot després de la restauració que s'ha fet. El que sí no és de Miquel Bassart és la porta principal, perquè en el testament especifica que ja se li entrega picada, per tant, això és obra d'un altre mestre. Però el realment interessant, el que crida molt l'atenció de l'interior, i això la gent quan l'obrin i pugui accedir, demano que s'hi fixi, són les escultures de les mènsules, perquè són uns àngels molt ben treballats, uns àngels grans, que estan, tenen una postura com dinàmica i apareixen com cavalcant en núvols. I realment, poder és la part més destacada a l'interior de l'edifici. Malauradament, els anys en què es va enfonsar el sostre i la pluja i els elements han desgastat algun d'ells, però poder és la part més destacada, de la qual no coneixem qui va ser l'autor, qui va ser l'escultor. La part interior també tenia un retaule que fins fa pocs dies no hem conegut com era, gràcies a que el 1976, aleshores un rector que hi havia a Santa Maria del Mar, a Santa Maria de Palamós, que es deia Narcís Tibau, pues, escolta, li va donar per agafar una càmera d'aquelles blanc i negre que tenia i es veu que li agradava el patrimoni, els monuments palamosins, i es va dedicar a anar per llocs fent fotos. I va tenir l'encert d'entrar un dia a la capella del Carme derruïda i va fer una foto una mica maldestra, però ja ens serveix, on apareix com era el retaule, i es veu tot un retaule, una mena de perspectiva pintada, que denota que realment no tenien diners, perquè en aquella època es feien retaules o amb pedra, o fins i tot amb molles de guix, exacte, amb relleu, i no, era realment una tela sobre la qual havíem pintat un fals retaule que semblava que fos de pedra, és a dir, una perspectiva, no? Jugaven amb el trompe-l'œil, no? Aquest engany visual que simulava, doncs, fins i tot les escultures.
Això es va perdre.
Això es va perdre. Només coneixíem el retaule gràcies a aquesta fotografia que va fer el 1976 Narcís Tibau. Però gràcies a aquesta fotografia també podem averiguar de qui va ser el retaule, perquè aquestes pintures, pel seu estil, es relacionen molt amb les de Sant Pere de Navata, que tenim aquí a Quatre Passos, també a l'Empordà, i aquell retaule de Sant Pere de Navata, bueno, aquells retaules, perquè en van fer diversos en allà, doncs van ser fets per un taller que era de Fernando Segovia, que és treballava generalment amb el seu fill, en Joan Segovia, i tenia un taller que pintaven, es dedicaven a fer perspectives, a simular retaules com si fossin d'escultura. I van treballar molt per la zona, van treballar també, van fer tot l'interior de les pintures de Santa Caterina, a la capella de Santa Caterina, l'ermita de Santa Caterina, que hi ha dalt al Montgrí, van residir també a Mont-ras, van residir per aquí a la zona. Per tant, era molt factible que per l'estil, diguem, aquesta escola o aquest taller hagués treballat en el retaule de Palamós. Ara bé, Fernando de Segovia, per les dates, ja havia mort quan es va fer el retaule de Palamós. Per tant, segurament va ser el seu fill Joan Segovia, que tenia el mateix estil, qui va reprendre les obres. I això també ho explica que hi ha una curiosa coincidència. És que Joan Segovia realment va ser oncle dels escultors, els Espinet, que es van establir aquí a Palamós. Per tant, segurament de família en família es devien passar la veu del projecte d'aquest retaule, i és molt probable que Joan Segovia i el seu taller hagués fet el retaule de l'Església del Carme de Palamós.
Ja les darreries del segle XX, fa una mica més de 20 anys, hi va haver, després de llargues negociacions, un acord entre l'Ajuntament de Palamós i el Bisbat de Girona per tal de sacralitzar el temple i que aquest passés de titularitat municipal, a canvi, en aquest cas amb una permuta que es va fer amb la rectoria de l'Església de Santa Maria, crec recordar. En qualsevol cas, Gavi, ja per acabar, una miqueta més aquella lacra històrica que arrossega Palamós d'haver estat a punt de tirar en orris un element patrimonial com la Capella del Carme, perquè realment doncs, se la va salvar pels pèls.
Sí, sí, no, realment va ser així i ara doncs esperem que acabi la restauració i esperem també que les peces, hi ha dues peces escultòriques que també formen part del llegat de mossèn Miquel Costa i que avui en dia pertanyen a la Fundació Miquel Costa, que és la de l'hospital, tot i que diguem, aquestes peces les té en custòdia al Museu de la Pesca. Doncs un cop acabi la restauració d'aquestes peces, acabi la restauració de la capella, suposo que podrem veure tant la capella com aquestes petites peces escultòriques, barroques, que formen part també de la història de la capella. Mm-hmm. I gaudir-ne tots els palamosins d'un lloc tan emblemàtic i que, bueno, que ens ha de donar bones tardes culturals, perquè de fet la finalitat de la capella és aquesta, no?
Recordem que tindrà una triple finalitat de centre d'interpretació cultural i patrimonial del municipi.
Exacte.
La seu del fons és aquí al Torroella, i per últim també serà una petita sala per actes de petit format de tipus cultural, segurament usos que mossèn Miquel Costa hagués arrufat una miqueta al nas.
Però els segles és així, al cap del temps no pots pas controlar el teu testament per molt que ho deixis ben escrit.
L'Església del Carme, avui a Coses de Palamós. Gavi Martí, moltíssimes gràcies. Fins la setmana entrant.
Fins la setmana entrant.